societat civil catalana ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Ràdio Estel.
Hola, bona nit. A continuació, us oferim una reemissió d'un programa de missatge en una ampolla que vam emetre ara fa més o menys un any, però és que ara, pels voltants de Nadal, torna a ser de plena actualitat. Per tant, mitjançant aquesta reemissió d'avui, ens disposem a conèixer la comunitat de Sant Egidi i una activitat molt especial que preparen per aquest dia de Nadal.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Bona nit, amics i amigues del Missatge en una ampolla. Som de nou una setmana més amb aquest programa que passem plegats doncs, prop d'una hora de ràdio en bona companyia. I avui, de manera especial, ja sabeu, fa un mes aproximadament, vam començar amb aquests programes, amb aquests missatges en una ampolla que tenen un color especial perquè els dediquem a conversar amb algú. Doncs avui repetim perquè ens va agradar l'experiència i perquè tenim ganes de que vosaltres també pugueu viure i conèixer, en aquest cas, la comunitat de Sant Egidi. Primer, saludem el Miquel Albert. Miquel Albert, bona nit.
Hola, David, molt bona nit. Amics, amigues, oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Doncs sí, com us deia el David, avui som aquí per fer un altre d'aquests programes tipus conversa. Estem aquí al voltant de la ràdio, dels micròfons, doncs per xerrar tranquil·lament i per conèixer una altra realitat d'església que ens aporta doncs, coneixement a tots els cristians. Moltes vegades parlem de l'església en abstracte i no sabem ben bé què és això de l'església. Bé, hi ha gent que sí que en té un bon coneixement, però sempre va bé aprofundir, però sobretot pensant en aquelles persones que potser no ho coneixeu tant. Doncs us animem a que us quedeu amb nosaltres avui, perquè avui coneixerem a la comunitat de Sant Egidi i ho farem de la mà de la Meritxell Téllez, membre de la comunitat de Sant Egidi, que avui ens acompanya. Hola, Meritxell, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs amb ella anirem doncs, descobrint coses molt interessants d'aquesta comunitat.
Però comencem amb una de les lectures que avui tenim per vosaltres, una mica per introduir la conversa.
Un home que baixava de Jerusalem a Jericó va caure en mans d'un bandolers que el despullaren i l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. Casualment baixava per aquell camí un sacerdot. Quan el veié, passà de llarg per l'altra banda. Igualment un levita arribà en aquell indret. Veié l'home i passà de llarg per l'altra banda. Però un samarità, que anava de viatge, va arribar a prop d'ell. El veié i s'encompadí. S'hi acostà. Li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà. Després, el pujà a la seva pròpia cavalcadura. El dugué a l'hostal i se'n va ocupar. L'endemà va treure's 2 denaris i els va donar a l'hostaler dient-li: ocupa't d'ell, i quan jo torni a passar, et pagaré les despeses que facis de més. Aleshores, Jesús preguntà amb la persona amb qui parlava: qui d'aquests 3 et sembla que es va comportar com a proïsme de l'home que va caure en mans dels bandolers. Ell respongué: el qui el va tractar amb amor. Llavors Jesús li digué: vés i tu fes igual. Bé, doncs aquí aquest text que, com segurament molts de vosaltres sabreu, coneixem popularment com el passatge del bon samarità. La Meritxell ens el va triar com a passatge bíblic i ara ella ens explicarà una mica doncs, el per què. Per què t'agrada, Meritxell, aquest text evangèlic, que veritablement és molt bonic, a nosaltres també ens agrada molt.
Doncs bé, perquè em sembla que una cosa important a la ciutat no és fer com aquest home que no passa de llarg, no? Com aquest samarità que davant d'un pobre no el deixa en un costat del camí, sinó que li amoroseix les ferides, el porta doncs, a un lloc i l'allotja. Per això doncs, em va semblar molt adient, perquè em veu demanar doncs, de poder conversar sobre la comunitat de Sant Egidi, que aquí a Barcelona i a tants llocs al món prova de no ser indiferent davant del pobre.
I qui pertany a la comunitat de Sant Egidi? Qui són els membres d'aquesta comunitat? Pot venir-hi tothom que vulgui? Com us trobeu? Com la vas conèixer tu? Parlant de tu, per exemple.
Doncs a veure, a la comunitat de Sant Egidi, jo la vaig conèixer fa molts anys, a l'any 91, tenia 18 anys, aquí ja podem fer càlculs, quan era una estudiant universitària. Com la coneix tothom? Doncs de mil formes diferents, perquè com una comunitat doncs, que està present a la ciutat, un la troba de tantes maneres. Com acostar-s'hi? Potser el moment més obert de la comunitat de Sant Egidi, que en ella mateixa és oberta, però és la pregària del vespre que es fa doncs, a Barcelona, a l'església de Sant Justí Pastor, a 8:45, pràcticament tots els vespres de la setmana, i que és un moment d'aturada en la vida doncs, també quotidiana per escoltar l'Evangeli i per fer un moment de pregària doncs, pels pobres, per la pau, per qui està malalt, per tots nosaltres.
Si ens remuntem més enllà, quins serien els orígens de la comunitat de Sant Egidi? Perquè ens dius que està aquí a Barcelona, però això va començar a fora, oi que sí?
Doncs la comunitat de Sant Egidi va començar a Roma a l'any 1968, a la llum doncs, del Concili Vaticà II, i en un moment doncs, on Andrea Riccardi, el professor Riccardi, que va ser el fundador de la comunitat, doncs li va néixer aquesta pregunta d'ajudar els pobres al costat de l'Evangeli, a la llum de l'Evangeli, partint d'aquesta motivació també que naixia del Concili Vaticà II. Així va començar a Roma a fer-se doncs, algunes trobades de la comunitat amb els seus joves amics, ells eren tots molt joves, i ha crescut doncs, a tants llocs del món, primer a la perifèria romana i després a la perifèria del món.
I per què Sant Egidi?
El nom és una mica una coincidència de la història, perquè quan Sant Egidi va començar els seus passos no tenien un nom, però al principi dels anys 70 ells es anaven trobant a diferents llocs de Roma, van tenir doncs, la sort de poder tenir una casa, la primera casa de la comunitat, estable, diguem, i va ser un monestir abandonat que hi havia doncs, al cor del Trastevere, quan el Trastevere no era el barri de moda que és avui, i a partir doncs, de... se'ls va donar doncs, a la comunitat aquest monestir que es va doncs, a poc a poc anar habitant per aquests joves que van agafar el nom de la casa que tenien, que era l'església de Sant Egidio.
I ara actualment es troba a molts llocs, oi, la comunitat de Sant Egidi?
Sí, avui la comunitat de Sant Egidi, que com us deia havia nascut a Roma i va créixer primer en diferents ciutats italianes i després en molts... alguns països europeus, Alemanya, Bèlgica, Espanya, està doncs, present en més de 70 països arreu del món. des d'Indonèsia, diguem, a moltíssims països a l'Amèrica Llatina. Per tant, a tots els continents doncs, hi ha grups de Sant Egidi.
I dintre de Catalunya? La tenim només a Barcelona?
Dintre de Catalunya, no. La tenim també a Manresa i a Tarragona. Per tant, hi ha molts amics de la comunitat a Catalunya.
Per exemple, ara mateix a Barcelona, quanta gent aproximadament forma part de la comunitat? Perquè això m'imagino que tampoc no deu ser... vull dir, de la mateixa manera que és oberta perquè pugui venir qui vulgui, doncs deu haver gent que venen o van més, vull dir, deu haver certa circulació, no? Ja...
Sí, de fet, és cert, com dieu, que és difícil dir un número de persones de la comunitat perquè qui comparteix la pregària, qui està doncs, servint els pobres, són tantes persones, no? Hi ha moltes persones doncs, que s'acosten, per exemple, doncs, al vespre a pregar amb nosaltres i, per tant, doncs, no és que dir un número és fàcil. Uh-huh. Sí que hi ha doncs, un grup de persones que vam iniciar, diguem, doncs, a finals dels anys 80 i principis dels 90 i després tantíssima gent que s'ha afegit en el nostre camí.
Doncs nosaltres us convidem per uns moments a acostar-nos a la pregària de Sant Egidi. Nosaltres hi vam ser i això és una de les coses que vam escoltar. quan un està en l'entorn de l'església de Sant Just i Pastor i sent aquests cants corals, realment és una cosa que fan posar la pell de gallina i que bé, és força emocionant, no? Això és una de les activitats també que feu a la comunitat de Sant Egidi, oi?
Sí, de fet, més que una activitat, per nosaltres la pregària doncs, és la primera obra de la comunitat. Uh-huh. El moment doncs, de trobar al voltant de l'Evangeli, d'on font doncs, de les nostres obres. Per tant, les nostres activitats, si ho podem dir així, neixen doncs, d'aquesta pregària que fem als vespres, que vareu poder compartir.
I tant, amb molt de goig.
Quan les feu, Meritxell, aquestes pregàries?
La pregària del vespre es fa a Sant Just i Pastor gairebé tots els dies de la setmana, a 9:15, menys el diumenge, que es fa la litúrgia de la uh-huh. comunitat al matí, oberta també a tothom, la litúrgia de diumenge.
I també em sembla que de tant en tant teniu algunes pregàries vagis més específiques per la pau, pels malalts...
Sí, de fet, des de fa un temps doncs, dediquem específicament el primer dilluns de cada mes a pregar per tots els que estan malalts. Tothom que vol doncs, pot venir a participar i fer aquesta pregària, aquesta invocació concreta i bonica per tantes persones que tots nosaltres coneixem. Cadascú té tants noms que li arriben al seu pensament i que per això doncs, volem fer-la. I els tercers dijous de mes la dediquem a pregar per la pau amb una llarga lletania doncs, de noms de països i regions que encara avui viuen el sotrac de la violència.
Com tu deies, la pregària és el principi de l'activitat, però vosaltres no us quedeu amb això i aquesta és la llavor d'una gran, d'una gran activitat que fa la comunitat de Sant Egidi, que m'ha fet gràcia una manera d'expressar-ho que tu deies abans, que la gent us coneix perquè us veu pel carrer, us veu per molts llocs. No us quedeu quiets a dins de l'edifici de l'Església, sinó que sortiu a fer present Déu a través de les vostres obres. És així.
Sí, és així, totalment. I, de fet, la paraula de sortida a les nostres esglésies potser avui encara la sentim amb més força quan sentim les paraules del Papa que ens demana a tots els cristians sortir. I nosaltres, doncs, des de l'inici, la comunitat de Sant Egidi ha posat doncs, en pràctica aquesta trobada amb tothom, començant pels més pobres, uh-huh. començant doncs, per qui pateix a la ciutat amb tants rostres. Quan em demanava una mica activitats, més que activitats, per nosaltres són doncs, serveis que fa la comunitat, que han nascut a partir doncs, d'aspectes concrets de l'amistat doncs, amb persones. La comunitat, quan va començar, doncs, va començar a trobar nens d'alguns barris de la perifèria, a Roma i també aquí a Barcelona, hi ha tants llocs, i aquest és un camí que nosaltres hem seguit doncs, per donar també futur a les noves generacions. Això ens sembla important i sostenir la vida de qui és pobre i de qui té dificultats en els barris pobres. Però després no només han estat els nens, no? Han estat els ancians a qui acompanyem alguns de nosaltres doncs, cada setmana, a les residències, a casa, amb la visita doncs, que també salva tantes persones. I, per exemple, jo us explicaré el meu servei a Sant Egidi, potser així encara és més concret, no? Sí. Vaig a trobar des de fa molts anys les persones que viuen al carrer. Per nosaltres, doncs, aquesta visita concreta també aquí està al carrer, doncs, com llegíem abans, qui està com l'home mig mort en una vorera de la ciutat, és un gest concret d'anar a trobar, de visitar, portar alguna cosa de menjar, perquè també és important doncs, donar una resposta concreta, de portar una manta, alguna cosa per menjar, per beure, però també la visita. Una visita que, a més, es fa doncs, fidel, perquè retornem cada setmana, recordem els noms de qui trobem, i així ha crescut doncs, l'amistat amb moltes persones que estan, doncs, potser, una mica abandonades a la ciutat.
És important, doncs, remarcar aquest fet que ens deies, no?, que per la comunitat de Santa Egídia aquesta ajuda es faria d'igual a igual. És a dir, no tant com un que ajudi i l'altre que és ajudat, sinó que s'estableix aquesta amistat, oi?, entre tots. Tots seríem comunitat. No?
Sí, justament. És la comunitat de Santa Egídia vol ser una família... com diem moltes vegades, d'humils i de pobres, on es barreja doncs, qui serveix i qui és servit, i en aquest sentit, doncs, certament, doncs, que qui trobem és part de la família i nosaltres així el considerem, li portem allò que necessita perquè és important, no?
I a mi m'agrada molt aquesta visió de que al final fins i tot ja no són ni activitats ni serveis, sinó que parles d'amistat amb les persones que aneu a visitar. És a dir, que la comunitat de Santa Egídia al capdavall el que et permet és obrir-te i conèixer altres persones, no ja per l'objectiu de conèixer-les, sinó perquè doncs, el que hi vas a fer et permet això, trobar-te amb altres persones. Però el fet de fer aquests serveis, si no tinc mal entès, fa poc que heu pogut ampliar doncs la possibilitat de donar menjar als pobres amb un menjador, és així?
Sí, és així. Nosaltres doncs, coneixem a moltes persones d'anar-les a trobar al carrer i en un centre que tenim on venen també famílies, persones que ho necessiten doncs, a rebre un paquet d'aliments setmanalment. No cada setmana els mateixos, perquè tenim moltes persones amb necessitat, però doncs des de fa un any vam poder també tenir un espai per poder obrir un cop a la setmana a l'acollida a les persones per poder rebre doncs, un dinar calent amb una casa doncs, que anomenem de la solidaritat i que és una casa oberta a qui és pobre, a qui està al carrer, doncs, per poder tenir un dinar calent i acompanyat doncs, d'una bonica amistat.
I tot això, Meritxell, els oients es preguntaran i qui ho subvenciona?
Doncs qui ho subvenciona? Qui vol, diguem, no? O sigui, necessitem molt ajut, eh? Qui pot, doncs, porta una cosa o una altra, no? Per exemple, doncs, els entrepans que jo explicava que fem un cop a la setmana per portar qui està al carrer, els fem entre qui ve, qui ens porta una cosa, qui ens dona aliments, qui col·labora doncs, també personalment amb la comunitat. Sí que de tant en tant es rep algun ajut, però sobretot són ajuts doncs, de benefactors personals, no?, que fan possible aquesta solidaritat.
I també es poden fer socis, per exemple, de la comunitat de Sant Egidi, persones, no sé, aportant doncs, alguna quantitat mensual, alguna quota, és possible també?
Sí, és possible. Nosaltres tenim una butlleta, diguem, amb la possibilitat doncs, de fer una aportació puntual o una aportació, com tu dius, doncs, mensual, doncs, per fer possible que tot el treball que fa la comunitat de Sant Egidi amb els pobres sigui sostinguda també econòmicament, perquè els diners fan falta sempre.
I jo tinc una pregunta, una cosa potser més de la sensació, quina sensació queda quan veus que, malgrat el que fas, doncs no pots ocupar-te de tots els pobres que hi ha a la ciutat i, bé, que la gent encara tindria moltes més necessitats. Quin és això el que t'impulsa a continuar amb el servei o quina sensació? O a buscar més gent perquè col·labori?
Jo penso que són les dues coses. Nosaltres, jo penso que sí, que certament veiem que hi ha tanta necessitat i que normalment doncs, quan un va a trobar qui viu al carrer, quan fa fred, per exemple, se'n va a casa calent i els pobres es queden al carrer. Però la fidelitat, la companyia en aquestes persones i també parlar d'elles, parlar doncs, a tothom, no? A tothom que trobem, també a les institucions, a tothom, fa que la vida de les persones amb l'amistat canviï i que algunes coses a la ciutat comencin a canviar. Per tant, sí que és cert que segueix havent-hi molta necessitat i que n'hi ha molta més potser que abans, però que la trobada amb les persones canvia la vida i, per tant, doncs, en això hi ha una gran esperança. També l'esperança que tu deies, que si molts més encara s'afegeixen en aquest camí, doncs més pobres són acompanyats, sobretot.
Bé, doncs, si us sembla, podríem escoltar una miqueta més de música. Una cançó que ens posa en sintonia, doncs, amb aquestes realitats socials, doncs, que estem parlant avui i que des de la comunitat de Sant Egidi s'intenta donar el màxim de resposta possible. És una cançó del grup Flamiz que porta per títol Tienes.
Després d'això, Jesús se'n va anar a l'altra banda del llac de Galilea, o de Tiberíades. El seguia molta gent, perquè veien els senyals prodigiosos que feia amb els malalts. Jesús pujà a la muntanya i s'hi assegué amb els seus deixebles. Era prop la Pasqua, la festa dels jueus. Llavors, Jesús alçà els ulls i, en veure la gran gentada que arribava al lloc on era, digué a Felip: «On comprarem pa perquè puguin menjar tots aquests?» De fet, ho preguntava per posar a prova Felip, perquè ja sabia què volia fer. Felip li va respondre: «Ni amb 200 denaris no n'hi hauria prou per a donar un tros de pa a cadascú». Un dels deixebles, Andreu, el germà de Simó Pere, li diu: «Aquí hi ha un noiet que té 5 pans d'ordi i 2 peixos. Però què és això per tanta gent?» Jesús digué: «Feu seure tothom». En aquell indret hi havia molta herba i s'hi assegueren. Només d'homes eren uns 5.000. Llavors Jesús prengué els pans, digué l'acció de gràcies i els repartí a la gent asseguda tants com en volgueren. Igualment repartí el peix. Quan tothom va quedar satisfet, va dir als seus deixebles: «Recolliu els bocins que han sobrat, perquè no es perdi res». Ells els van recollir i amb els bocins d'aquells 5 pans d'ordi ompliren 12 cistelles. Eren les sobres després d'haver menjat. Quan la gent veia el senyal prodigiós que ell havia fet, començaren a dir: «Realment, aquest és el profeta que havia de venir al món». Jesús s'adonà que venien a emportar-se'l per fer-lo rei i es retirà altra vegada tot sol a la muntanya.
Doncs ja veieu, gràcies a la generositat d'aquest noiet i gràcies al saber compartir el que tenim, sigui poc, sigui molt, si ho fem des del punt de vista de l'Evangeli, posant a Jesús com a centre de les nostres accions, n'hi ha per tots. I com aquella comunitat que envoltava Jesús, doncs també la comunitat de Sant Egidi comparteix un fet molt especial cada any, del qual ara us parlarem. Aquella comunitat que envoltava Jesús era una comunitat oberta, cadascú feia la seva vida, però es trobaven per aquestes ocasions especials. Igual la comunitat de Sant Egidi, a vegades hi ha persones que quan es parla de comunitat s'imaginen que és una comunitat que viuen tots en el mateix recinte. No, no, la comunitat de Sant Egidi és una comunitat també oberta. Cadascú fa la seva vida, però es troben, doncs, per aquestes accions especials de servei, de pregària, i aquesta que ara us parlarem, que és un dinar de Nadal. Un dinar de Nadal que té lloc, doncs això, cada any per Nadal, oi, Meritxell?
Doncs sí, el dinar de Nadal potser és la... El Nadal és la festa de les festes per nosaltres, els cristians, i per tants. I és cert que nosaltres doncs, celebrem un dinar de Nadal, que potser també és la imatge més coneguda de la comunitat de Sant Egidi. És un dinar que té una llarga tradició i va néixer doncs, com la comunitat a Roma l'any 82, on es van trobar per primera vegada unes 40 persones a l'església de Santa Maria in Trastevere. Avui el dinar de Nadal doncs, arriba a tots els racons del món. Milers de persones seuen a taula en els llocs de pobresa, de solitud, de foscor del nostre món. Per exemple, doncs, us poso, per sortir de les nostres ciutats, diguem, l'exemple dels dinars que preparen molts amics de la comunitat de Sant Egidi a les presons africanes, als llocs de més dolor, doncs, a l'Àfrica. El dia de Nadal se serveix doncs, un menjar més bo que els altres dies per acollir a tants presoners. Així com allà doncs, és una imatge doncs, que fem, no? Un dia que celebrem a tots els llocs on hi ha la comunitat de Sant Egidi. A partir doncs, de la taula de l'altar s'allarga un gran banquet que arriba doncs, a moltíssims pobres de la ciutat.
I la gent, evidentment, coneix l'orientació de la comunitat de Sant Egidi, la gent que us trobeu, la gent que comparteix amb vosaltres fins i tot aquest dinar de Nadal, però això no vol dir que tots els que doncs, reben aquest servei, d'alguna manera, siguin creients, oi que no? Com s'ho prenen, això?
No, de fet, aquest dinar es fa gràcies a la solidaritat de molts, no? Com llegíem a l'Evangeli, doncs, com una multiplicació dels pans i dels peixos, perquè partint, doncs, de la nostra amistat concreta amb els pobres i del nostre desig de que aquell dia rebin una gran festa, ens porta a comunicar a tothom la nostra necessitat, doncs, d'aquell dia sigui un dia feliç per tants i que això requereix doncs, preparar una gran festa. Com la fem, aquesta festa? Doncs la fem fent no, que tants puguin viure un dia d'humanitat i d'esperança doncs, al mig de la ciutat. Un dia en què qui és pobre doncs, se sent feliç i acompanyat el dia que potser se sentiria més sol i qui i que com cadascú de nosaltres doncs, té alguna cosa per donar, un regal, una mica de menjar, el temps per preparar el dinar els dies previs o per servir les taules el dia de Nadal, doncs pugui donar també això, no?
En aquest sentit, aquestes persones, pel que comentava ara, són afortunades, i no malinterpretem la paraula, eh? Són afortunades perquè veuen una banda de l'Església que d'altres persones no sempre podem veure. Molta gent doncs, està al tanto de què passa amb la jerarquia de l'Església, hi ha qui no està tan d'acord amb això, però les persones amb qui compartiu el dinar veuen aquesta humanitat de l'Església, aquesta està a prop de les persones, aquesta Església de base que sovint no surt als diaris i no surt a les notícies i no permet a les persones que no comparteixen la fe cristiana doncs, conèixer quins són les obres dels cristians.
Sí, certament, no? Que el dinar de Nadal és una festa doncs, que permet, com en un pessebre d'avui, veure la imatge, doncs, l'acollida de Jesús a partir del rostre dels més pobres. Penso que és un dia on testimoniem també com es pot viure la civilització del conviure, com es pot viure tots junts gent molt diferent, perquè en els nostres dinars doncs, hi arriben ancians, gitanos, immigrants, nous europeus, persones que no tenen casa, famílies que passen un mal moment, tothom, tots els amics de la comunitat que nosaltres doncs, seguim durant tot l'any, no? I tenim una relació personal i que aquell dia convidem en aquesta festa. Per tant, és cert que és una imatge d'una església plena d'amistat, d'acollida i de generositat cap a qui és pobre.
Meritxell, perquè els nostres oients es facin més una idea de com és el vostre dinar de Nadal, el dinar de Nadal de la comunitat de Sant Egidi aquí a Barcelona... El podríem descriure una mica a quin lloc es fa, quanta gent hi ha, com són les taules, on estan, quins són els convidats, què reben aquests convidats... Bueno, fes-nos una mica una foto parlada.
Ah, això és la ràdio, no? Exacte, he de parlar en lloc d'ensenyar coses. La imatge és d'una gran festa, això per descomptat. A Barcelona avui celebrem el dinar en diversos llocs perquè acollim a unes 1.300 persones només a la ciutat de Barcelona. Per tant, no entrem tots en una sola església i se celebra a diversos llocs. El lloc principal és l'església de Sant Just i Pastor, on abans explicàvem que es fa la pregària del vespre de cada dia de la comunitat i que, per tant, uneix... És un lloc significatiu per nosaltres perquè uneix doncs, la pregària, l'escolta de la paraula de Déu i l'amistat amb els pobres. Aquell dia es transforma perquè tota l'església doncs, deixa de tenir els bancs dins perquè els traiem i parem doncs, moltes taules perquè molts puguin ser convidats. En aquestes taules, per fer-vos una mica de fotografia, doncs, volen ser doncs, taules ben guarnides, molt ben parades, amb centres de taula, amb decoració a tota l'església, amb el nom de cada persona convidada en el lloc on s'asseu, el menú del que menjaran, com en un gran banquet. Mm-hmm. I una cosa important que m'oblidava. La festa acaba amb un regal personal per cadascú dels convidats. Això és un signe també de molt bonic, perquè tothom que el dia de Nadal doncs, té un detall pensat per ell. Això és important perquè tots nosaltres ens agrada rebre un regal i aquelles persones que durant l'any pràcticament no el reben mai, doncs aquell dia tenen un detall personal amb el seu nom que arriba doncs, al final de la festa.
I això és important. Quin dia es fa el dinar?
El dinar de Nadal es fa el dia de Nadal, el mateix dia 25 de desembre, acompanyats de tantíssimes persones, com dèieu, que necessitem, doncs, perquè ens ajudin a preparar tots els detalls, perquè aquesta festa tingui tots els detalls, com dèiem, i sigui ben cuidada i ben preparada, requereix, doncs, de molta gent.
De moltes mans.
Moltes mans. Aquells que serveixen, però també aquells que emboliquen, que estan amagats com en un teatre, no?
Jo penso en les persones que ens estan escoltant i que els agradaria contribuir, ni que fos, per exemple, doncs, amb un d'aquests regals que després aniran a parar a un dels amics de la comunitat de Santa Giri. Com ho poden fer? Com poden col·laborar amb vosaltres, o bé aportant menjar, o ajudant-vos fins i tot a guarnir taules, o inclús, doncs, per conèixer-vos i per seguir amb vosaltres més endavant.
I tant. Nosaltres necessitem per Nadal molta ajuda, que es fa possible de moltes maneres. Es fa possible, doncs, portant regals, com dèieu, i menjar, des del dia 15 de desembre fins al 23, a la plaça de Sant Just i Pastor, doncs hi ha un punt d'informació i recollida de 6 a 8, us ho dic concretament per tothom que vulgui.
Això és on tothom, al costat de l'Ajuntament.
Al costat de l'Ajuntament, això mateix. Hi haurà un lloc, doncs, de poder portar els regals, menjar, o fer-se el seu, o fer l'oferiment que un vulgui, doncs, també per col·laborar amb aquest dinar. El dinar, per exemple, es fa gràcies a molta gent que cuina, també, que cuina, doncs, a casa seva i ens ho porta el dia de Nadal. Hi han tantes maneres d'ajudar a construir, doncs, aquest dinar.
Digues. Sé que és molt valorat aquest dinar per moltes persones, oi? Perquè molts dels convidats serà, doncs, l'únic dinar que faran de Nadal amb la seva gran família, serà l'únic regal que rebran durant aquelles festes. S'ho esperen, oi que sí?
Sí, ho esperen moltíssim. De fet, ja us puc dir que moltes persones ja comencen a demanar-nos per la invitació pel dinar, perquè tots els convidats, doncs, són convidats amb una invitació personal molt bonica que preparem els dies abans i que guarden com una cosa especial durant l'any, la guarden de cada any, molts d'ells, i estan esperant aquest moment perquè realment és una festa, doncs, molt important per totes aquestes persones.
Molt bé, i si tenim gent de fora, per exemple, gent que no sigui de Barcelona, que volen col·laborar, teniu alguna manera més centralitzada de poder-los dirigir, algun telèfon des del qual els puguin dirigir al grup de prop d'on estiguin ells, de Manresa, de Tarragona?
Sí, mira, us deixaré el telèfon de Barcelona, perquè a partir d'aquest telèfon, doncs, us podem indicar allà on es pot ajudar. És el 93-441-8123, i també un correu electrònic, perquè avui és l'era dels correus electrònics, info@santegirio.es, i en allà, doncs, també us podrem informar i adreçar a tothom, doncs, a poder-nos ajudar.
Si et sembla, repetim tant el telèfon com el correu electrònic, el 93-441-8123, molt bé, quasi. 93-441-8123, i el correu era info@santegirio.com.
.es.
Molt bé, .es. Exacte, que arribi. Doncs, si us sembla, continuem amb música i ara escoltem els amics de Cairoi des del seu treball Caminant. Quin és el tema, Miquel Albert?
És un tema que porta per títol També som Església.
Si portes la pau, que sigui ben ferma. Si portes la llum, que sigui l'eterna. Si ets la terrissa, que no estigui resseca. Si vols ser aigua viva, inunda la terra. Si abraces la creu, ja no miris enrere. Si ets testimoni, sabràs què t'espera. Si tu ets amic, sigues porta i finestra, perquè tu ets camí, però no camí de pedra. True.
el rebuig a la guerra. Som futurs joves, segur que imperfecte, potser amb inconsciència també. Tots som església. Si tu ets la porta que no sigui l'estreta, tu ets fruita bona que sempre refresca. Si tu vols et pa, acull i alimenta. Si et dones per just, estima i renova. No dubtis que pot ser la sal de la terra. No busquis riquesa ni honors de cap mena. Tu ets evangeli, tu ets vida plena. Tu ets l'esperança d'una nova església. Obrim la mirada, somiem coses noves, saltem dins de l'aigua i obrim bé les portes, trenquem vells esquemes i estructures mortes, encara que joves també tots som església. Som gent amb somnis que estima la terra, justícia, el rebuig a la guerra. Som futurs joves, segur que perfecte, potser amb inconsciència també. Tots som església. Obrim la mirada, somiem coses noves, saltem dins de l'aigua i obrim bé les portes. Tinguem vells esquemes i estructures mortes. Som església, som
això, el missatge en una ampolla, ho hem dit moltes vegades, tots som església. Aquest era el missatge que escoltàvem del tema de Cairoi, des del seu disc Caminant. És una proposta molt interessant per incloure a moltes persones doncs, dins d'aquesta comunitat que som tots plegats. Però la comunitat de Sant Egidi, de la que estem parlant avui amb Txell Téllez, no és una comunitat que només es dediqui a treballar de manera propera amb la gent de l'entorn més proper, amb la gent que passa per mals moments, amb els pobres, amb la gent que té ben poc al seu abast. També hi ha una activitat internacional que treballa per trobar la pau en conflictes entre països. És així?
Sí, és així. De fet, la comunitat de Sant Egidi va començar, doncs, com us explicava, al costat dels més pobres, però de la perifèria de les ciutats doncs, hem crescut cap a la perifèria també del món. Han arribat a Sant Egidi moltes peticions durant aquests anys doncs, de violència que es vivia en molts països, i ha estat així com han nascut doncs, preguntes que han esdevingut, en alguns casos concrets, doncs, la mediació en conflictes. No és que la comunitat de Sant Egidio tenia aquests propòsits, sinó que la vida doncs, de la comunitat i les preguntes al món han anat a cap aquí. El conflicte més conegut en el que Sant Egidio va intervenir va ser la pau a Moçambic, que va arribar doncs, a l'any 92, després de més de 16 anys de guerra civil, on havien mort un milió de persones, i a la comunitat va arribar doncs, aquesta petició, una mica d'auxili, que va començar amb un ajut concret alimentari i d'ajudes concretes, però que a poc es va anar articulant cap a una mediació que va esdevenir doncs, joiosament, després de 2 anys de molts treballs, en un procés doncs, de pacificació d'aquest país.
en els informatius seguim escoltant a la ràdio, veient a la tele situacions realment preocupants a Síria, tants i tants conflictes. Pot ser que la comunitat de Sant Egidi, en aquests conflictes més actuals que ara tenim, hi pugui fer també alguna cosa?
Sí, és cert que s'hi fan moltes coses, sobretot la comunitat de Sant Egidi treballa molt intensament pel diàleg entre les esglésies i entre totes les confessions mundials, i sabeu molts de vosaltres que a partir de la trobada per la pau que va promoure Joan Pau II l'any 86 a Assís, doncs Sant Egidio va agafar aquesta acte tan important que havia realitzat Joan Pau II per fer-lo pelegrí durant en tants llocs del món i treballar per la pau concretament a partir d'aquest diàleg interreligiós. Ha estat així durant tots aquests anys i cada any en un lloc arriba aquest moment de diàleg i de trobada, que aquest any passat ha estat a Bèlgica, i a partir d'aquestes trobades ja neixen tantes preguntes, certament, de conflictes. La comunitat de Sant Egidi ha ajudat fa poc a arribar a una solució al conflicte de Mindanao a les Filipines, està treballant a Centràfrica, a tants llocs on ja es viu la violència. Potser només comentar el que deies de Síria. Ens preocupa, penso, a tots els cristians avui, la situació que estan visquent les minories cristianes al Mitjà Orient i, sobretot, a Síria i a Iraq, i tot el que està passant amb els cristians. Aquesta setmana mateix el papa a Istanbul ha fet una crida important sobre aquest fet, i, de fet, fundador de la comunitat, Andrea Riccardi, ha fet també una crida fa uns mesos per Aleppo, que sigui una ciutat preservada d'aquesta violència. Veurem cap on portarà tot aquest camí, però és cert que tots els cristians hauríem de tenir una pregària i una memòria i estar assabentats del que està passant, perquè moltes vegades les notícies ens ho passen molt, molt per sobre.
Molt bé, doncs si us sembla, com que estem en temps d'advent, anem a encendre una espelma, i ho fem en forma musical, amb aquest tema que es diu Light a Candle.
Bé, doncs, com que estem en el programa de Missatge en una ampolla, Meritxell, avui et demanaríem, si haguessis de posar un missatge dins una ampolla per a tots els nostres oients, quin hi posaries? Què els diries?
Doncs penso que avui, després d'haver parlat sobretot de la comunitat de Sant Egidi, però sobretot del dinar de Nadal, posaria el missatge que fa més feliç donar que rebre.
Molt bé, és un missatge molt maco.
Molt maco.
Un missatge que ens serveix, per acomiadar el missatge en una ampolla.
I que t'agraïm molt, a Meritxell Téllez, membre de la comunitat de Sant Egidi, que hagis estat aquí amb nosaltres, per explicar-nos tantes coses sobre la comunitat, que de ben segur ara, és molt més coneguda per molta més gent.
I a tots els nostres oients els agraïm la seva companyia, que haguem disfrutat tots plegats d'aquesta conversa tan agradable amb la Meritxell, i esperem retrobar-los la setmana vinent.
Que vagi molt bé. Bona nit, Meritxell.
Bona nit i gràcies.
Bona nit. Adéu-siau.
La pobresa no ve per la disminució de les riqueses, sinó per la multiplicació dels desitjos.
Plató, filòsof grec.